Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ahir Artur Mas va posar contra les cordes l'excomissari Villarejo amb l'operació Catalunya. Avui el torn és de Pablo Iglesias amb l'informe PISA, aquell acrònim de Pablo Iglesias Societat Anònima. Com ahir, també serà cap a les 9 del matí. En aquesta conversa hi ha una part en què Pablo Iglesias conversa amb l'excomissari, però també Villarejo parlarà de futbol, de Sandro Rosell, del poder que té Florentino Pérez o d'Enríquez Negreira. Alguna consideració que també s'ha de dir, cap exigència per part dels dos, ni una, correcció en les formes. Villarejo és un delinqüent que no ha entrat a la presó perquè amb 19 anys de sentència el jutge ha dit que no hi ha risc de fugida fins que no s'hagi resolt el recurs que ha presentat per estar en llibertat. No oblidem que el temps que ha estat Villarejo a la presó, els 3 anys que ha estat a la presó d'Estremera, van ser, com en el cas de Sandro Rosell, presó preventiva. Però és veritat que d'ahir ja té dues amenaces de querella. Felip Puig, exconseller d'Interior, ho ha dit aquesta nit al 9C de RAC1, mai ha parlat, diu, mai amb Villarejo. Està molt contundent Felip Puig. L'altre, Joan Laporta, a través del Barça, que ahir fins i tot va deixar una nota de veu a Sandro Rosell per dir-li que tot és mentida, però que ja ha anunciat Laporta que si Villarejo no rectifica, querella el canto. I repeteixo el que vaig dir ahir a aquesta mateixa hora, quan vam començar la temporada passada a valorar una entrevista amb el comissari Villarejo, tenia grans dubtes perquè aquest home té molts més obscurs que no pas clars, perquè no saps què és veritat o què és mentida, perquè si la crítica és el teu rival diu la veritat, però si la crítica és el teu equip ja sabem que és una falsedat. I com vaig comentar ahir, jo em veia incapacitat per mantenir una conversa amb Villarejo sense que em marqués gols per l'escaire a cada jugada. Així doncs, amb l'equip del programa vam decidir cares a cares i per això també li vam demanar a Pablo Iglesias, i hem de dir que Pablo Iglesias ni 3 segons va trigar a dir que sí. Però no només això. En breu us passarem un àudio en què Villarejo parla amb qui era inspector en cap de la policia espanyola, Antonio Jiménez Raso. El tema de la conversa, el Barça i Joan Laporta. Per parlar d'aquest àudio, d'allò que deia ahir i diu, dirà avui Villarejo amb la conversa amb Pablo Iglesias, rebrem cap a les 10 Sandro Rosell en aquest estudi de RAC1. Per tant, un altre matí entretingut. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
A la meva terra, que és dimarts 3 d'octubre del 2023.
I avui serà un dia de cel enterbolit, amb algunes boires ara de bon matí i algun ruixat aïllat de tarda al Pirineu. Ara mateix l'ambient és suau i al migdia farà calor.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, s'ha incendiat un vehicle a l'AP7, al tram de Sant Cugat, en sentit sud, i es generen 5 quilòmetres de congestió en tot el tram fins a Cerdanyola del Vallès. Això també provoca que es talli un carril a la B30 per la mateixa zona, i recordar també que continua la calçada tallada a la C12 per l'incendi entre Xerta i Benifallet.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món, amb CaixaBank. Ara parlem de tot el que va donar de si el cara a cara de José Manuel Villarejo amb Artur Mas, de les reaccions que hi ha hagut a tota hora, de les novetats que tenim sobre el tema i de tot el que ens espera amb el cara a cara d'avui entre Villarejo i Pablo Iglesias. Però abans, torna a ser un matí molt complicat per moure's en tren per Catalunya. D'una banda, la R3, la circulació està interrompuda entre Ripoll i Sant Quirze de Besora per un tren que s'ha quedat enganxat amb la catenària. Des de Vic i cap al nord s'acumulen retards de més d'una hora i s'està gestionant servei alternatiu d'autobusos. Ara bé, està costant trobar vehicles i conductors. D'altra banda, la R2 Nord i la R11 hi ha retards mitjans de 20 minuts per un problema elèctric entre Montcada, Bifurcació i Sagrera. Per això se circula només per una via, per una sola via entre el Clot i Montcada. Tècnics de DIF ho estan intentant reparar. En fi, molta santa paciència un dia més. Després del cara a cara amb Artur Mas, que ha suposat un autèntic terratrèmol polític i esportiu, avui José Manuel Villarejo se les veurà amb Pablo Iglesias. A partir de les 9 al Món RAC1 emetrem un altre cara a cara entre l'excomissari i una de les víctimes de les clavegueres de l'Estat. Avui la conversa girarà entorn de la guerra bruta del Ministeri de l'Interior del PP contra Podem, de la relació entre la policia patriòtica i alguns periodistes de Madrid o del passat de José Manuel Villarejo.
¿Usted ha hablado alguna vez con Pablo Iglesias?
No.
Señor Villarejo, buenos días.
Buenos días.
Usted ha sido policía muchísimos años. Empezó en la lucha antiterrorista, en la lucha contra ETA. Esta pregunta se la tengo que hacer. ¿Ha torturado a alguien alguna vez?
No. Això va passar ahir cara a cara amb Artur Mas. La conversa amb Pablo Iglesias també està farcida de moments de tensió, perquè tant l'un com l'altre s'expressen sense embuts i això permet que tornin a sortir a la llum revelacions inèdites. I al final de la trobada, quan Pablo Iglesias abandona la taula, arriba la traca final. L'excomissari parla una altra vegada del cas Sandro Rosell i, atenció, explica tot el que sap del cas Enríquez Negreira. Per això aquest matí també visitarà el Món RAC1 Sandro Rosell a partir de les 10, just després d'emetre el cara a cara entre Villarejo i Iglesias perquè pugui respondre les declaracions de l'excomissari, les d'avui i les d'ahir, perquè el seu nom ja va aparèixer més d'una vegada en la conversa amb Artur Mas. Villarejo va assegurar que l'entorn de Joan Laporta va filtrar informació perjudicial contra Sandro Rosell a la causa judicial que el va dur gairebé 2 anys a presó preventiva.
En el caso del señor Rosell, fue Laporta el que lo dio esa información.
¿Cómo?
Sí, vamos, la gente del entorno del presidente que lo había echado, creo recordar, y ahí había una persona que usted protegió bastante, un tal Martorell, que fue responsable de seguridad de la ESA y que además tenía, digamos, a su cuidado y era socio suyo, un despacho de detectives que seguía y sigue trabajando con el CNI.
Ahir Joan Laporta va desmentir categòricament aquestes acusacions. El president del Barça assegura que tot és fals i fons del seu entorn van explicar que el club ja estudia querellar-se contra Villarejo si no es retracta les pròximes hores. Però això no és tot. El Tu diràs de RAC1 ha avançat aquesta nit que Joan Laporta també s'ha posat en contacte amb Sandro Rosell per deixar-li ben clar que les afirmacions de Villarejo són completament falses. Segons ha explicat el Roger Saperes, primer va trucar-lo i com que no hi va poder parlar, va optar per enviar-li un missatge de veu per negar-ho tot i reiterar-li que, si cal, emprendrà accions legals. En les últimes hores, el Món RAC1 ha tingut accés a una de les famoses gravacions de Villarejo. És de l'any 2009, és a dir, fa 15 anys, 14 anys concretament. I parla ni més ni menys que de Joan Laporta. L'excomissari Villarejo, que llavors encara treballava per la policia espanyola i també pel CNI, conversa amb Antonio Jiménez Raso. Qui és Antonio Jiménez Raso? Doncs és un exinspector de la policia que s'havia convertit en el seu lloctinent a Catalunya. Tots dos, tant Villarejo com Jiménez Raso, mostren interès ja en aquell moment pels draps bruts de Convergència i Unió, que aleshores estava a l'ull de l'huracà perquè acabava d'esclatar el cas Palau. Doncs bé, mentre parlen de la presumpta corrupció de Convergència, surt el nom de Joan Laporta, que llavors era també president del Barça, la primera etapa de president del Barça. L'acusen de defensar públicament els líders de Convergència i fan ben evident la seva voluntat que l'apartin aviat de la presidència del Barça. De fet, es refereixen a ell amb insults. Escolteu atentament perquè, com tots els àudios de Villarejo, el so és francament millorable.
Ahora aquí se ha posicionado el hijo de puta este del Laporta, diciendo que han ido contra estos fundamentales.
Sí, pero lo han ido por él los de Esquerra, lo han desacreditado.
Sí, no, ahora en Laporta, mira, hoy acabo de ir en la radio.
Está cada vez más.
Para las próximas elecciones al Barcelona.
Ya no cuentan con él.
No cuentan con él.
Y a nivel político no tiene agujero ahora.
No cuentan con él los que va a dejar.
Jiménez Raso, la mà dreta de Villarejo a Catalunya, comença insultant Laporta i tot seguit el comissari expressa el seu desig que desaparegui del mapa esportiu i polític. L'un i l'altre demostren estar molt ben informats de les intencions de Joan Laporta i dels números que té de continuar influint el club fins i tot després de deixar la presidència. Per tant, llavors no semblava que haguessin de captar-lo amb ell o a ningú del seu entorn com a informant. Tot el contrari. Ara bé, diguem-ho tot, la gravació és del 2009, 3 anys abans que comencessin les investigacions de la policia patriòtica contra el que seria president Sandro Rosell. de les declaracions de Villarejo sobre Joan Laporta i el carrusel, escoltem ara el comentari que hi posa el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García.
Explicava l'exvicepresident del Barça, Carlos Vilarrubí, diumenge passat al Tu Diràs amb l'Aleix Parisse, el calvari que havia patit el club durant els anys més durs del procés. La samarreta amb la senyera, els comunicats a favor del dret a decidir, la via catalana i, sobretot, el concert per la llibertat del 2013 van fer que el Camp Nou se situés en l'epicentre dels atacs judicials, policials i mediàtics de les clavegueres de l'Estat. El Barça com a arma contra la Catalunya del dret a decidir. I em venia això al cap quan ahir escoltava José Manuel Villarejo al Monarracú. Sense venir a tomb, perquè estava parlant d'una filla inventada del president Mas, va deixar caure que Joan Laporta, bé, al seu entorn, estava implicat en l'operació que va acabar amb Sandro Rosell a la presó. Tinta de calamar i el camp ben enfangat, perquè bé se sap que la persona que va fer passar un calvari injustificable a Rosell, i sobretot el seu soci Joan Besolí, té nom i cognoms, doña Carmen Lamela Díaz.
Quan Villarejo incriminava la porta, ho feia a través del seu entorn, diu, i citava un nom en particular, el de Xavier Martorell. Qui és Xavier Martorell? Doncs era el director de seguretat del Barça en la primera etapa de Joan Laporta com a president. Després, Xavier Martorell també va ser director general de Seguretat Ciutadana de la Generalitat i president de Convergència a Sant Cugat del Vallès. És aquest home qui Villarejo assenyala com el responsable de portar informació incriminatòria contra Sandro Rosell. Aquest matí, al Món.cat, en Quico Sallés repassa la trajectòria de Martorell i recorda que el van investigar per presumptament haver espiat opositors a la junta de Joan Laporta quan treballava al Barça. De fet, la junta de Sandro Rosell es va querellar contra ell, però la causa va quedar finalment arxivada perquè Martorell va retornar al club els 120.000 euros que hauria costat l'espionatge. Per tant, embolica que fa fort. Però espereu, que encara podem complicar una mica més la cosa. Ahir José Manuel Villarejo va identificar una altra suposada font de l'Operació Catalunya. L'excomissari assegurava que l'exconseller d'Interior, Felip Puig, el va ajudar fent-li arribar draps bruts precisament d'aquí, doncs de Xavier Martorell.
Yo tuve entrevistas pues, con Piqué Vial, por ejemplo, varias. Tuve entrevistas con Felip Puig, que además entonces era concejal de, sí, concejal de Interior. Sí. Era concejal de Interior, pero estaba...
¿Y le diaba información Felip Puig sobre...
Bueno, no, más que nada sobre Martorell, que era enemigo furibundo suyo.
Doncs bé, Felip Puig... ho nega de totes i ho fa amb extraordinària rotunditat. L'exconseller assegurava que mai ha tingut cap contacte amb Villarejo, ni un, i el va amenaçar d'emprendre també accions legals si no rectifica. Ho ha dit aquesta nit en una entrevista al 9C de RAC1, Pep Tormos.
Felip Puig deixa clar que no s'ha reunit mai amb l'excomissari en cap de les seves etapes a la Generalitat.
No he conegut el senyor Villarejo, no m'he entrevistat mai amb ell. Crec que sempre vaig mantenir una actitud de lleialtat absoluta als meus presidents, tant el president Pujol en el seu moment com el president Mas. Pensar que jo podia passar informació al CNI ho trobo absolutament surrealista. Per tant, ho desmenteixo rotundament.
Puig admet que com a conseller d'Interior es va reunir a la Moncloa amb Rubalcaba i el director del CNI per parlar sobre seguretat, però mai amb Villarejo, i diu que és impossible que aparegui en converses gravades.
Suposo que ja haguessin sortit aquestes gravacions si fossin certes, perquè la veritat és que jo no he tingut mai conversa, cap conversa, ni whatsapps, no, és que no he tingut mai el contacte ni les referències del senyor Villarejo.
L'exconseller convergent afegeix que té el suport d'Artur Mas, amb qui va poder parlar després del cara a cara.
No ha calgut que li digués res, no té cap dubte de que tot això són unes invencions absolutament fantasioses i m'ha traslladat de els que té tota la confiança en la meva persona.
I recorda que en altres ocasions, amb acusacions falses, les querelles contra Villarejo no han prosperat.
A contundència de Felip Puig, amenaçant, passant a l'atac, molta contundència i credibilitat, contundència també la del Barça de Joan Laporta, perquè, com dèiem, José Manuel Villarejo, no saps on comença la veritat i on acaba la mentida. De fet, aquest cara a cara d'ahir entre Villarejo i Artur Mas, el Món RAC1 va deixar molta més informació. Per exemple, diu Villarejo que l'any 2012 el CNI es va plantejar enviar tancs a Catalunya per començar a fer front al procés d'independència.
Eran partidarios poco más o menos que posicionar carros de combate en lugares estratégicos, como en la televisión, en tal, igual. Y yo, en fin, me permití hacer el comentario y decir, ¿y por qué no furgones policiales? Son menos bronca y además hay elementos, y ustedes lo saben, porque llevan 30 años permitiéndolo, de corrupción en el gobierno de Cataluña como para tener una actuación judicial y policial.
Eso de ahí a... Villarejo, no en va, va ser el 2012 quan va començar l'anomenada Operació Catalunya després d'aquella manifestació multitudinària de la Diada i que Artur Mas convoqués eleccions anticipades. De fet, Villarejo va admetre a l'expresident que el principal objectiu de la trama era destruir Convergència perquè els poders de l'Estat entenien que era l'únic partit amb prou força per encetar un procés d'independència.
Se trataba fundamentalmente de desgastar o de destruir a CiU.
Sin duda, que era el gobierno, porque, claro, Esquerra, que pasó a partir de las elecciones de aquella, pasó a tener más poder y tal, entonces era prácticamente residual, y claro, ustedes tenían todo el poder económico, el poder político...
I com es va intentar destruir el partit? Doncs inventant-se informacions falses sobre suposats comptes a l'estranger dels seus líders. La més sonada va esclatar durant la campanya electoral del 2012, quan el diari El Mundo es va fer ressò d'un informe policial sense firma que acusava Artur Mas i la família Pujol de tenir comptes milionaris a Suïssa. Convergència i Unió acabaria perdent 12 escons en aquelles eleccions. Doncs bé, segons Villarejo, darrere d'aquella Operació Catalunya hi havia el mateix president Mariano Rajoy, que després de la desfeta de Convergència i Unió, fins i tot va felicitar l'excomissari.
Una vez se celebraron estas elecciones y nosotros perdimos representación electoral, ¿alguien les felicitó por eso?
Sí, a mí me felicitó.
Fíjese, ¿lo ve?
¿Quién me felicitó? ¿Lo ve? De gobierno.
Imagínese.
Mariano Rajoy.
Imagínese.
Sí, en una reunión que tuve...
¿Y habló usted con el presidente Rajoy?
Sí, me dijo, no, no sé qué, felicito,
bien hecho.
Tal, no sé qué, tal.
Bien hecho,
muy
comisario,
bien,
¿no?
Pero insisto, imagino que felicitó fundamentalmente a quien dirigía esa operación de verdad.
Això deia, com dèiem, els altres damnificats per aquella informació eren els Pujol, a qui la policia patriòtica volia carregar-se com fos. Villarejo ho va admetre ahir, però també va explicar que tant l'expresident Jordi Pujol com alguns dels seus fills van maniobrar per intentar frenar les investigacions contra la família. L'excomissari va acusar Pujol pare de trucar al rei Joan Carles per demanar-li que parés els peus a la policia i fins i tot va assegurar que un dels seus fills, Josep Pujol, li havia ofert draps bruts d'Esquerra a canvi que els deixessin en pau.
Me constaba que su padre había hablado con la corona para pedir ayuda y me dije, hay una cosa muy simple, darnos información de otro grupo que creas que es más virulento o más partidario de la independencia por métodos más radicales. Me dijo, Esquerra, y tal, y, pues dame información de Esquerra y yo encantado con transmitírsela. Y eso fue todo.
També tocaven temes personals. Durant el cara a cara, Villarejo va reconèixer Artur Mas que havien arribat a investigar fins i tot si tenia una filla il·legítima.
Me consta que se intentó fabricar un dossier que circuló por Madrid en aquella época y que yo no le hice caso, ingenuamente.
Una supuesta hija suya.
Sí, señor. Ilegítima.
Aquella información... que yo, obviamente, me encargaron, además, que me dijeron que había una universidad donde estaba no sé qué, que había una chica que tenía que recoger un vaso donde estuviera y tal para ver el ADN. Fíjese el nivel de... Y claro, cuando hice las primeras gestiones, digo, esto es una chorrada.
Al llarg de tota la conversa, Villarejo es va esforçar a deixar ben clar que ell només era un peó d'aquesta Operació Catalunya i que la coordinació i les instruccions venien sempre del Ministeri de l'Interior, que llavors dirigia Jorge Fernández Díaz. Tot a més, sota la supervisió i coneixement de Mariano Rajoy. Però malgrat aquestes revelacions de Villarejo, el PP fa com si sentís ploure. El diputat al Congrés, Nacho Martín Blanco, creu que les declaracions de Villarejo no tenen ni solta ni volta i evita respondre-les perquè entenc que el comissari ha perdut tota la credibilitat.
Bé, a mi la veritat és que el que pugui dir el senyor Villarejo em mereix més aviat molt poca credibilitat. Demostra una vegada més quina és la catadura moral del personatge, que tot el que diu doncs està, diguem-ne, viciat per una falta de credibilitat enorme.
En canvi, els comuns estan convençuts que darrere de l'Operació Catalunya hi havia la mà del PP. El seu portaveu, Joan Mena, diu que ara els toca amb ell solucionar tot el que els populars van embolicar.
Si al final el Partit Popular tota la seva Operació Catalunya la va posar en mans del senyor Fernández Díaz i el senyor Villarejo, no m'estranya que estiguem en la situació en la que estem, no? I per tant, ara toca i és feina d'aquest govern progressista i de coalició fer tots els passos per desjudicialitzar tot allò que va judicialitzar el Partit Popular de la mà de personatges com el senyor Villarejo.
De tot plegat, escoltem ara dos comentaris més que hi posen dos col·laboradors de El Món a RAC1, el primer de la sotsdirectora del diari Ara, Carla Turró.
S'ha de moure un entre el deliri i la indecència per presentar-se a si mateix com un servidor de l'Estat utilitzat pels polítics. S'ha de tenir nul sentit democràtic per afirmar que l'Estat volia enviar tancs a Catalunya, però que ell... gairebé que li hauríem de donar les gràcies, va defensar que allò era massa i que era més intel·ligent buscar draps bruts dels adversaris, i s'ha de ser molt cínic, per no dir una altra paraula, per saludar després d'això Artur Mas i deixar-li en aquell estar encantat de trobar-se, que sempre ha preferit conèixer la persona que no per refiar-se del que li diuen. L'expresident li va fer una pregunta pertinent. Vostè és conscient que comès delictes, però a Villarejo no sembla que la consciència sigui una cosa que li hagi importat mai gaire. Ell sabrà, de fet, per què decideix parlar. És un personatge amb la credibilitat que té, la d'algú que ha estat disposat a saltar-se la llei, acusar sense proves i a tapar delictes. Però sí que és l'expressió d'un problema, perquè tenim la seva veu davant la falta d'explicacions serioses de l'Operació Catalunya, que ha comptat amb el silenci còmplice d'una part important de mitjans de comunicació i que continua comptant avui amb la impunitat dels seus responsables.
És que aquesta és la història, el que explica la Carla Torró, que és que, va, molt bé, tot el que diu és increïble i tal, però darrere hi ha el que hi ha, i la investigació no avança, que és el que ahir explicava la Mònica Terribas, i això no va, i això, doncs vinga, per por, bueno, no queda sense investigar tot. Anem a escoltar el segon comentari que el posa el periodista i escriptor i col·laborador del món a RAC1, Manuel Javois.
He subrayado dos asuntos del cara a cara entre Villarejo y Mas, bueno, tres. La decisión de llamarlo cara a cara, que no sé si es la más acertada. Cuando uno de los dos está confesando su obsesión por destruir al otro, trataría de evitar ponerlos en el mismo plano. Uno de esos asuntos es la naturalidad con la que Villarejo confiesa que si un partido político es el más votado y gobierna, puede ser neutralizado por el Estado por inconveniente. Es decir, el CNI aspira a que la democracia llegue hasta donde lo decidan sus cloacas, no hasta donde lo decidan los votantes. El segundo es mucho más divertido, porque incluso en la tragedia hay siempre una España que no se saca nunca lo cómico de encima. Esos espías discutiendo si mandar tanques a Cataluña, carros de combate, poner uno en TV3, porque a una manifestación de la Diada fue mucha gente. Ese Villarejo en medio de la reunión sacando los albaranes y las facturas para decir que vale, pero mejor mandamos furgones policiales porque consumen menos, la gasolina está por las nubes y hay que llegar a fin de mes. En fin, mi Españita.
Brillant, brillant una vegada més, Manuel Javois. Avui en parlarem al món a RAC1 d'això que sí, hem anomenat cara a cara, tot i que potser no és efectivament, com diu el Javois, la dominació més perfecta, amb Ot Bou, Lola García, Joan López Alegre i Toni Aire, amb l'atenta mirada de la Mònica Hernández, a l'ull de poll. Primer repetim amb Pablo Iglesias, José Manuel Villarejo, Pablo Iglesias, i després amb Sandro Rossell aquí al Monarraco. 8:22, l'Ajuntament de Múrcia no aclareix per què no havia clausurat les discoteques on dissabte a la nit van morir 13 persones. Això tot i que els locals feia gairebé 2 anys que no tenien cap llicència. És que és molt bèstia. 2 anys sense llicència i no havia passat res. Els hi van retirar fa 21 mesos, quan es va voler legalitzar la Sala Fonda, que és l'origen del foc, que abans formava part d'una altra discoteca del mateix propietari. Sigui com sigui, els forenses hi continuen treballant, ja n'han pogut identificar 5 dels 13 cadàvers i no consta cap desaparegut, perquè finalment totes les persones de qui s'havia denunciat la desaparició no eren a la discoteca la nit de l'incendi. Enviat especial de RAC1 a Múrcia, Jordi Armenteres.
Sí, el gener de l'any passat l'Ajuntament els va suspendre la llicència quan la discoteca Gran Teatre es va dividir en dues, creant-ne una de nova, l'origen del foc, la que es diu Fonda. Hi va haver recursos, però ja feia 11 mesos que s'havien desestimat. Això és el que ha explicat el primer tinent d'alcalde, Antonio Navarro.
Solicitan una modificación para dividir esos locales y esa modificación no se les autoriza. Y en enero de 2022 hay un cese de actividad y, por tanto, no puede funcionar.
La sala no tenia els plans d'evacuació legals per les obres de separació. Ja no hi ha desapareguts, però això no vol dir que no hi pugui haver més víctimes. Hi pot haver alguna persona sense arrelament familiar que també fos a la discoteca i que ara no la trobi a faltar ningú. Per això la policia no descarta que entre la Ferralla i la Runa hi pugui haver més víctimes.
Hemos cuadriculado el edificio y seguimos rastreando punto por punto todos los sitios donde pudiera haber un volumen compatible con un volumen de escombro compatible con la presencia allí de un resto humano.
Des d'ahir a la tarda, la policia científica inspecciona l'interior del complex de discoteques. Han hagut de passar pràcticament 36 hores. Fins ara no hi havien pogut accedir pel risc d'esfondrament i les altes temperatures de tot el que s'ha cremat.
Mentrestant, els amos de les discoteques neguen que l'Ajuntament els notifiqués que havien de tancar. Un dels seus advocats, de fet, assegura que tota la documentació, incloses les llicències en regla, es van cremar durant el foc. A tot això, avui també llegim al Confidencial que l'empresari que gestionava una de les discoteques que s'han cremat, que es diu Teatro, també tenia un segon local a Sant Pedro del Pinatar, també a Múrcia, que ja es va incendiar l'any 2019 i que igualment també operava sense llicència. El propietari es diu Juan Inglés Rojo i va arribar a estar en presó condicional, en aquest cas per estafa i apropiació indeguda, per aprofitar-se d'una família que va intentar treure 200.000 euros. Si es confirmés que al darrere de l'incendi hi va haver una negligència, els amos dels locals s'enfrontarien a una pena de fins a 4 anys de presó. Ho explica aquest matí el Diari de Múrcia, que ha parlat amb fonts de la Fiscalia. 8 i 24 minuts, els Mossos d'Esquadra avisen que hi ha grups de carteristes que es dediquen a rebentar festes majors. Segons publica La Vanguardia, és el cas de Molins de Rei, on els Mossos ja han identificat 4 de les persones que van provocar els aldarulls la matinada de diumenge, i d'aquestes n'ha detingut 2. Cap d'ells no és veí del municipi. De fet, a un el van arrestar agents de paisà a Barcelona després de robar un telèfon mòbil. La policia apunta que aquest és el perfil dels nois que van provocar els aldarulls a Molins de Rei, grups de carteristes amb antecedents que aprofiten les aglomeracions de les festes majors. Si el robatori se'ls complica o els hi surt malament, improvisen un pla B i provoquen assalts i saquejos a establiments. D'altra banda, 2 sindicats de la policia també han denunciat deficiències en l'operatiu policial de Molins de Rei, assegura que hi havia pocs agents i que 2 dels ARRO van quedar ferits. Doncs bé, aquests aldarulls i els que hi ha hagut les últimes setmanes a Vic, a Manresa o a Amposta han encès les alarmes del Departament d'Interior. De fet, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat aquesta nit a BTV que ha notat un increment de violència gratuïta i a partir d'ara hi haurà més presència de la policia als esdeveniments o festes on es cregui que hi pot haver aldarulls.
Sí, sí, evidentment una presència més gran dels efectius d'ordre públic, de les accions també preventives, de filtratges, de més enregistraments en moments determinats, sí, perquè si es preveu que es poden produir incidents aquests, hi ha d'haver una resposta, això és evident.
Sense anar més lluny, la comissaria de Sant Feliu del Llobregat, de la qual depèn Molins de Rei, ha activat un gabinet de crisi i l'alcaldessa ha assegurat a La Vanguardia que les festes de Molins sempre serveixen de termòmetre per saber el que pot passar després a les de Sant Feliu. Aquest cas fascinant de Daniel Sancho, hi ha un nou gir argumental. La policia de Tailàndia ja ha enllestit l'informe sobre el cas de Daniel Sancho, acusat de matar i desquarterar el metge colombià Edwin Arrieta, però atenció, segons Televisió Espanyola, el document conclou que Edwin Arrieta, és a dir, l'esquarterat i assassinat, va amenaçar Daniel Sancho amb un vídeo sexual i en fer mal a tota la seva família. Aquesta informació, confirmada ara per la policia tailandesa, pot ser clau per l'estratègia de la defensa que, des d'un primer moment, ha mantingut que Sancho era hostatge del cirurgià. Segons l'informe, el crim es va cometre després d'una baralla perquè Riet havia amenaçat Sancho de difondre un vídeo sexual dels dos. Ara la fiscalia ja té la informació sobre la taula i elaborarà el seu propi informe. L'ha de fer arribar al tribunal abans del dia 28 d'octubre. Llavors el jutge ja podrà fixar una data pel judici. Mentrestant, Sancho s'ha de buscar un advocat tailandès perquè el defensi durant tota la vista oral. El Sevilla insisteix a dictar sentència sobre el cas Enríquez Negreira i culpabilitzar-ne directament al Barça. Ahir el president del club andalús, Pepe Castro, va elevar el to per dir que cal girar l'esquena al Barça independentment del que digui el jutge. Així de clar. Bé, és igual el que digui la justícia. Per tant, li hem de girar l'esquena. El Barça i el Sevilla van trencar relacions divendres passat, quan Castro es va negar a seure a la llotja de Montjuïc després que el jutge imputés al club blaugrana un possible delicte de suborn. Ara, el president del Sevilla va més enllà i defineix els pagaments a Enríquez Negreira com una injustificable barbaritat.
Si se ha pagado dinero a un árbitro, es para algo. El juez que diga lo que sea. Pero nosotros tenemos que alzar la voz en ese tema. En la Liga, todo el mundo le ha afeado eso a Laporta cuando estuvo allí. No se puede hacer estas barbaridades. Esto es una barbaridad y esto hay que arreglarlo por la pura limpieza de la competición.
Després d'escoltar això, dues coses. La primera, a Pepe Castro el van imputar fa uns anys per gastar diners del Sevilla per fer-ne un ús personal. El van investigar per possible administració deslleial i falsedat documental. És a dir, corrupció. I finalment va tornar els diners al club andalús, que eren més de 300.000 euros. Per tant, se'l podia dir corrupte a Pepe Castro, no? Perquè si no ha de passar prejudicis i tal, pues corrupte. I la segona cosa, cal recordar que el jutge Joaquín Aguirre continua sense trobar cap prova ni una que demostri que el Barça va pagar a canvi de favors arbitrals. Agafar el cotxe va camí de convertir-se en un autèntic mal de cap per la butxaca de moltes famílies. Avui el periòdico avisa que el preu de la gasolina podria arribar als 2 euros per litre abans que acabi l'any. 2 euros al litre. Fa 3 mesos que no para de créixer i l'Associació d'Operadors Petrolífers alerta que ho continuarà fent. La bona notícia per la butxaca dels conductors és que els peatges ja són història de manera definitiva. Brussel·les accepta la proposta del govern d'Espanya que havia demanat enterrar-los a canvi d'invertir més en el sector del tren. Home, estaria bé, la veritat. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
A canvi de la renúncia dels peatges, Brussel·les demana que es posi tota la carn a la graella en el sector del tren i s'inverteixin corredors ferroviaris rentables, sobretot pel transport de mercaderies. De fet, aquesta és una de les 59 modificacions que ha hagut de fer el govern espanyol per rebre la segona part del pla de recuperació i totes estan encaminades cap al compromís amb el medi ambient i la transició ecològica. En total, la pluja de milions es traduirà en 83.000 milions d'euros en forma de préstecs i 10.000 més en subvencions per mitigar els efectes de la guerra d'Ucraïna. Tots aquests fons europeus s'han d'executar abans del 2026 i per això ahir Brussel·les va tornar a avisar al govern espanyol que cal ampliar la capacitat administrativa per assegurar que els diners arriben a bon port.
Per cert, parlant de mobilitat sostenible, abans del 2025 tots els cotxes oficials dels consellers seran elèctrics. Abans el periòdico que també explica que la Generalitat renovarà la flota de vehicles dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers perquè siguin tots de zero emissions l'any 2027. De nou, el rei Felip VI podria encarregar avui mateix a Pedro Sánchez que es presenti al debat d'investidura per tornar a ser president d'Espanya. El monarca es reunirà amb el líder del PSOE aquest matí i després amb Alberto Núñez Feijóo, que va fracassar en el seu intent. Fins ara ha arribat el torn, per això fins ha arribat ara el torn de Pedro Sánchez. El líder del PSOE traslladarà al rei d'Espanya, que té números per ser investit, però el cert és que a hores d'ara només té assegurat el suport del seu partit. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, d'aquí a unes hores Felip VI llesteix la ronda de contactes amb Sánchez i Feijóo i a priori mourà fitxa avui mateix. El candidat del PSOE, a diferència de Feijóo, està molt lluny de la majoria. Només pot garantir 152 diputats, és a dir, a 24 de l'èxit. Per això, Elías Bendodo del PP li demana que aclareixi què vol fer.
Que salga de una vez de ese escondite en el que está, de la ambigüedad y el silencio. Feijóo dijo, estos son mis límites. Sánchez no ha dicho ni sí ni no.
I per si això fos poc, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, també avisa Sánchez que no doni per fet el govern de coalició.
Nuestra voluntad de conformar un gobierno de coalición progresista presidido por el señor Sánchez, pero también le hemos comentado al rey, estamos lejos todavía del acuerdo.
En el cas que avui el rei Felip faci l'encàrrec a Sánchez, la presidenta del Congrés haurà de decidir quin dia col·loca la investidura. A Feijóo li va deixar un mes de coll perquè intentés trobar els suports.
I tot i que els socialistes encara tenen molta feina abans d'aquest debat d'investidura, ja van posant els fonaments del seu hipotètic govern. L'Espanyol avui diu que Pedro Sánchez preveu passar la tisora i reduir l'executiu de 22 a 16 o 17 ministeris, és a dir, retallar-ne 5 o 6. El gran damnificat seria Sumar, que es quedaria amb només 3, cal veure si una de les carteres seria la d'habitatge que els de Sumar volen assignar a Ada Colau. Mentrestant, el PP intenta torpedinar l'investidura de Pedro Sánchez al pujar el toc contra l'amnistia. El president popular, Alberto Núñez Feijóo, participarà a la manifestació d'aquest diumenge que ve a Barcelona, que ha convocat Societat Civil per rebutjar l'amnistia. Qui probablement avisarà és Mariano Rajoy, que aquesta nit a Onda Cero confiava que el Tribunal Constitucional tombarà una llei d'aquestes característiques.
Espero que el Tribunal Constitucional, si es que al final se aprobara la amnistía, esté a la altura de las circunstancias. Pero yo no quiero decirle a nadie lo que tiene que hacer a estas alturas de mi vida.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del món, RAC1, Esther Jaén.
Descartada oficialment l'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, ara arriba el torn de Pedro Sánchez, que avui, amb tota probabilitat, serà el nou encarregat d'intentar formar govern. Un encàrrec que li farà el rei Felip VI i, amb el permís i la bona voluntat d'un bon nombre de grups i partits que s'afanyen a posar negre sobre blanc les seves demandes, Sánchez tornarà a ser president d'Espanya. El PSOE majoritàriament assumeixen l'amnistia. Per uns, és el preu a pagar per l'investidura de Sánchez. D'altres, en canvi, pensen que és la solució al conflicte del poble català. Del referèndum no en volen sentir parlar. Però el que té més preocupats els socialistes són els detalls tècnics que podrien convertir, diuen, l'amnistia en una llei forat per la qual es podrien colar multitud de casos que poc o res tenen a veure amb l'1 d'octubre a Catalunya. La resta de qüestions tècniques que preocupen els negociadors són els diners, com eixugar el deute de Catalunya sense fer el mateix amb la Comunitat Valenciana o amb Andalusia. I asseguren els socialistes, la competició permanent dins l'independentisme català no ajuda a arribar a l'acord final. Els més optimistes, que veien l'investidura de Sánchez feta pel 18 d'octubre, ara pensen que també novembre és un bon mes. Tic-tac, tic-tac, sempre que no s'arribi al dia 27.
Vox demana que retirin els llibres de text que, segons ells, intenten adoctrinar o inclouen contingut perjudicial per la canalla. El partit d'ultradreta presenta propostes de llei a 14 comunitats, també a Catalunya, en què exigeixen que revisin els materials educatius. I atenció a alguns dels exemples que Vox considera que són adoctrinament i que detalla el diari ABC. Critiquen, per exemple, un llibre d'història que explica que el decret de Nova Planta va prohibir el català als jutjats o a l'ensenyament. Doncs bé, Vox creu que és mentida que el català estigués prohibit al segle XVIII ni que hi hagués cap greuge ni discriminació. També demanen que no es parli d'estat espanyol, sinó d'Espanya, i que no es divinitzi Catalunya, com diuen que passen alguns llibres de text de les Balears. L'altre front és la igualtat, l'ultradreta carrega contra els llibres que parlen de diferents tipus de família, com per exemple les que tenen dos pares o dues mares. Diuen que això és imposar la ideologia de gènere i tampoc els sembla bé que la Generalitat parli d'educació afectivo-sexual a nens de 12 i 14 anys perquè l'únic que fa és hipersexualitzar-los. Joan Carles I vol tornar a viure a Espanya i no se n'amaga. El rei emèrit va abandonar Sanxenxo, Galícia, després d'uns dies navegant i va insinuar la voluntat de tornar definitivament. A preguntes dels periodistes, el rei Joan Carles va respondre això.
Que si le gustaría quedarse en España.
Por supuesto.
Per descomptat, deia. Una manera d'afegir pressió a la zarzuela perquè, si tornar, sigui com sigui, el rei emèrit visitarà Espanya una altra vegada a finals de mes, en el 18è aniversari de la seva neta, la princesa Leonor. Apareixerà només en la recepció privada, però no el podrem veure als actes públics. 35 minuts. Atenció a aquesta notícia. El govern britànic vol prohibir completament el telèfon mòbil a les escoles angleses. La ministra d'Educació, Gillian Keegan, creu que els telèfons distreuen els estudiants i poden contribuir a l'assetjament escolar. Ara bé, la idea no convenç els mestres perquè no veuen clar com s'implementaria la mesura i perquè creuen que el problema real a les escoles és la falta d'inversions. Per cert, Meta prepara grans canvis en una de les aplicacions més utilitzades, Instagram. Aquests canvis importants els detalla el Wall Street Journal, que dient que l'empresa ha creat una versió de l'aplicació sense anuncis per 14 euros al mes. Estaria destinada als usuaris que no vulguin que Meta faci servir les seves dades per personalitzar els anuncis que veiem. Meta espera implementar-lo a Europa els pròxims mesos. Nou capítol en el cas d'abusos a l'aula de teatre de Lleida. La Fiscalia ha denunciat el seu exdirector, Antonio Gómez, per abusos continuats i també dues altres exdirectores que creu que ho sabien i que no van fer res. Els primers casos van sortir a la llum ara fa 5 anys, però els fets ja havien prescrit. Ara hi ha dos testimonis nous que obren la porta a engegar un procediment penal. Des de Lleida, Julien Andrés.
Després de dues dècades d'abusos sexuals a l'aula de teatre a Lleida a desenes d'alumnes, l'exdirector del centre, Antonio Gómez, podria ser jutjat per primera vegada. Fa 5 anys, 9 alumnes ja el van denunciar, però els fets havien prescrit. El seu testimoni el va recollir Isabel Coixet en el documental El sostre groc, que ha donat pas a nous casos que no han prescrit. Com informava ahir el diari Ara, es compta amb el testimoni de dues noies nascudes l'any 2000. Els fets van passar quan tenien 17 i 18 anys durant un exercici a classe. L'acusat els hi va posar els dits a la boca i jugant amb la llengua arriben a fer tocaments i petons. També es denuncia dues exdirectores per conèixer els fets i no denunciar-ho.
I a Girona avui comença el judici a un professor de bateria acusat d'abusos a 5 dels seus alumnes, la majoria menors, com a mínim durant 10 anys. És el cas que va destapar fa uns anys RAC1, tot i que els nois no es coneixen entre ells, relaten experiències similars. La Fiscalia li demanen 43 anys de presó i les víctimes eleven la petició 48 anys, Benet Iñigo.
Algunes de les víctimes tenien 10 i 11 anys quan van començar els abusos, altres 18. Tots ells admiraven el bateria, molt conegut a les comarques de Girona, però van acabar sentint pànic quan havien d'anar a les seves classes. Les feia al soterrani de casa seva, al municipi de Quart. Com ells mateixos van explicar a RAC1, els deia que eren especials, després començava a fer-los massatges i tocaments i finalment els masturbava o els feia fel·lacions. Tots expliquen que arran d'aquests fets els han diagnosticat estrès posttraumàtic, ansietat o altres afectacions psicològiques. Avui, 5 d'aquests nois són l'acusació, però n'hi ha d'altres que també explicaran el seu cas com a testimonis. Asseguren que van patir el mateix, però els seus casos són anteriors al 2009, han prescrit i, per tant, ja no es poden jutjar. En tot cas, el seu relat pot servir a les acusacions per confirmar un patró d'actuació del professor de bateria. En total, reclamen al bateria més de 40 anys de presó i una indemnització d'entre 50 i 150.000 euros per danys morals. La defensa, en canvi, nega els fets de dalt a baix i demanarà l'absolució.
I enmig de tot plegat, els experts alerten que la prescripció és el principal problema en què es troba la justícia a l'hora de depurar responsabilitats responsabilitats en els casos d'abusos, sobretot en els comesos per l'Església, ja que en moltes ocasions van passar fa molts anys. Per aquest motiu, el Parlament ha decidit impulsar una proposició de llei, perquè els delictes greus de pederàstia no prescriguin. La idea és registrar-la abans de Nadal perquè es pugui començar a tramitar al Congrés el més aviat possible. Mar Poyato.
Les víctimes d'abusos sexuals cada vegada s'atreveixen més a denunciar, sobretot les persones que en van patir en institucions eclesiàstiques. Però en aquests casos, poca cosa es pot fer judicialment més enllà d'escoltar. Ho explicava la fiscal en cap de Barcelona, Neus Pujal, a la Comissió d'Investigació sobre la Pederàstia a l'Església, que es va fer ahir al Parlament.
Per mi és el principal problema. Són fets molt antics que han aflorat, però que la majoria estan prescrits.
Ara bé, segons el jutge instructor Miguel Ángel Tavares, d'abusos comesos per capellans n'hi ha pocs.
En este grave problema, y desde un punto de vista estrictamente cuantitativo, no cualitativo, los casos de pederastia ocasionados por miembros de la Iglesia son insignificantes. Son todos ellos casos ocurridos en el pasado y con un pronóstico muy escaso de que vuelvan a reproducirse.
Des dels tribunals asseguren que més enllà de les lleis cal que els menors sàpiguen identificar perfectament què és un abús o una agressió sexual i creuen que el paper de les escoles és fonamental.
20 minuts i les 9 en punt del matí. Ara de seguida parlem dels premis que es van entregar a Especial Comer de la Vanguardia ahir. La bona salut de Catalunya pel que fa al tema de les fires i una reaparició musical. Una reaparició musical. Aviam, atenció, els dels anys 80. Jo diré un nom. Diré un nom i un cognom. I segurament tots sabreu que, quina cançó cantaríem. Ryan Paris. Un segon, sisplau.
En el complex marc de la nova reforma laboral, encerta la Triana Deco com a partner de recursos humans per a la teva empresa.
Confia en la nostra experiència per a gestionar el talent, garantint la flexibilitat que necessites.
Encara t'ho estàs pensant? No te la juguis. Encerta-la amb Adeco.
Entra a adecoreformalaboral.com o truca al 900 649 053.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 d'octubre, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
La Marta està molt tranquil·la, però ella ja no diu estar tranquil·la. El fet d'estar tranquil·la, no. Ara en diu estar chill. Si et passa com a la Marta, el teu cap et demana volar als Estats Units. Amb Level, viatge al millor preu i sense escales. Level. Fly your way.
I abans i abans, els de Roca combinen disseny, innovació i sostenibilitat adaptant-se a les teves necessitats. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz. El SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te-la ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
Vine i informa't en els nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Torna l'E-Mobility Experience al circuit de Barcelona, Catalunya, el 7 i 8 d'octubre. Podràs provar les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit i gaudir en família de les activitats infantils, cars elèctrics i molt més. Entrades per 5 euros al cap de setmana a circuit.cat.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domusvi està al teu costat.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes Pay Pimes. Recorda, per a Pimes Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres, i tant és la destinació, el que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'11 pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'11. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
Pràcticament 3:15 del matí, als Estats Units, Donald Trump passa l'atac a la primera sessió del judici contra ell per frau continuat i denuncia una caça de bruixes. Després de 4 imputacions i una condemna, és el procediment menys greu dels que pesen sobre ell, però podria tenir conseqüències molt greus pel seu imperi immobiliari. L'acusen d'haver mentit sobre el valor de la seva empresa per obtenir préstecs dels bancs més barats. Corresponsal de RACU a Washington, Javier de la Sotilla.
Un fort desplegament policial, centenars de periodistes i l'atenció de tot un país es van trobar ahir a les portes d'un tribunal de Manhattan. Esperaven, ni més ni menys, l'arribada de l'expresident més encausat de la història. Trump va arribar puntual, mitja hora abans de l'hora prevista, acompanyat dels seus dos fills grans i els executius de l'empresa. Tots ells són responsables d'haver inflat el seu patrimoni durant 10 anys per aconseguir beneficis a l'hora de demanar crèdits. Això va resoldre el jutge la setmana passada. El que està en joc ara és l'abast de la seva condemna. El procés civil no el pot portar a la presó, però les conseqüències podrien ser devastadores. Entre altres mesures, el jutge podria retirar-li el control d'alguns actius, com la icònica Torre Trump, des d'on va arrencar la seva carrera política.
This is a continuation of the single greatest witch hunt of all time.
Aquesta és la continuació de la major caça de bruixes de tota la història, deia Trump tot just entrar al tribunal. Feia ús de la carta victimista, que tan bons resultats li està donant durant la campanya electoral. Però no el salvarà de les conseqüències legals. La fiscalia l'acusa d'haver mentit per construir el seu imperi, inflant el seu valor en més de 2.000 milions de dòlars. Un atac directe a la imatge d'un home que es ven com un empresari fet a si mateix.
L'Ajuntament de Tarragona està en risc de fallida perquè no té prou diners per pagar la despesa corrent. L'alcalde, el socialista Rubén Viñuales, en minoria, ha estès la mala oposició per pactar com reduir aquesta despesa i apujar els impostos per salvar l'Ajuntament. En cas contrari, diu que caldrà retallar serveis públics. Informa des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, diu l'alcalde de Tarragona que no volen veure's forçats a retallar els serveis públics per trobar els 14 milions d'euros que necessiten per cobrir la despesa corrent. Ha posat d'exemples les escoles bressol municipal, les llars de jubilats o les hores extra que s'han de pagar a la Guàrdia Urbana. La pujada de l'IPC, els tipus d'interès disparats i la millora dels sous dels funcionaris són algunes de les causes que han portat l'Ajuntament a una situació crítica, segons Rubén Viñuales, que és l'alcalde de Tarragona.
Estem en situació de fallida, que el que hem de fer és trobar solucions. Quan portem 100 dies de govern i són situacions que hem heredat, no estem feliços.
L'alcalde no ha volgut retreure cap partit polític en concret la situació actual i ha assegurat que és una situació estructural perquè en els últims 25 anys les despeses de l'Ajuntament de Tarragona no han parat de créixer.
Ferran Adrià anuncia un nou projecte relacionat amb la gastronomia. El xef i director del Museu El Bulli 1846 ho va dir ahir al vespre durant la cerimònia d'entrega de la tercera edició dels Premis Comer la Vanguardia. Ara bé, Ferran Adrià va deixar tothom amb la incògnita perquè no va voler donar-ne cap més detall.
Ya explicaré lo que voy a hacer, que es una sorpresa y creo que le va a gustar a mucha gente.
¿Algo nuevo?
Es un proyecto de 3 años y la diferencia es que este solo lo hago yo.
¿Otra cosa? ¿No decías que ya estabas?
Bueno, yo soy de restaurante. Yo siempre he dicho que me relleva de los restaurantes. Que yo sepa, no soy socio. ¿Vale? Que yo sepa, ni socio de ningún restaurante. No, nunca he dicho que me relleva ni de la cocina, ni de la creatividad.
¿Y entonces cómo? ¿Alguna pista de lo que nos estás diciendo que todavía no ya.
Ferran Adrià va ser l'encarregat d'entregar un dels premis de la nit i també va acompanyar a l'escenari un d'altre dels premiats, el cuiner basc Carlos Arguiñano, que es va endur el Premi Especial Comer la Vanguardia 2023.
Tengo escuela hace 28 años. Le pedí un baile a una rubia, a la pescatera, a la que le compraba pescado, una rubia que me gustaba mucho. Le pedí baile y ahora somos 29. Y entonces he ido con todo pa'lante. Y yo la verdad es que me he entregado siempre en lo mío. Soy un tipo feliz. He cumplido 75. He renovado para 2 años con Antena 3. No sé quién hace contratos con 75.
A banda, també es va premiar la feina científica de la Fundació Alícia o el fotògraf gastronòmic Francesc Guillemet. També van rebre un reconeixement Montse Serra pel seu servei extraordinari al restaurant Miramar de Llançà o el xef valencià Ricard Camarena. Per cert, un parell de molt bones notícies sobre la gran salut de Barcelona pel que fa als congressos. La primera, Fira 2000, que és l'empresa pública que gestiona el recinte de Gran Via, ha ingressat 5 vegades més de diners aquest any que el curs anterior. Són 15 milions i mig aquest exercici davant els 3 milions de l'anterior. I la segona bona notícia, que molt segurament ni ho sabien o ni ho recordaven, que és que al Palau de Congressos de Catalunya, a la sortida de la Diagonal de Barcelona, reobrirà després de 3 anys. Hi ha molta gent que no sabia ni que estava tancat. Va tancar per la pandèmia del coronavirus, però ara Melià se n'ha fet càrrec i ha anunciat que ja li han arribat peticions des dels Estats Units, des del Regne Unit o el Canadà per fer-hi nous congressos. 8:49, un problema informàtic impedeix des de divendres passat que es puguin matricular cotxes a Espanya. Fa gairebé 4 dies que va caure el sistema informàtic de la DGT i de moment encara no s'ha pogut recuperar, Montse Martí.
La DGT ha enviat un comunicat a la xarxa de concessionaris perquè siguin conscients del problema i avisin els clients que estan pendents aquests dies que els hi donin el cotxe que el lliurament pot anar amb retard. En un dia la DGT pot arribar a matricular de mitjana uns 7.000 cotxes. Divendres en va poder matricular durant el matí perquè la incidència es va produir cap al migdia, però llavors les matriculacions es van paralitzar i això està provocant un tap. La DGT assegura que s'està treballant per resoldre el problema i restablir quan abans millor els sistemes de matriculació. També explica que si la incidència no es pot resoldre en breu, és a dir, a les properes hores, s'està preparant un pla de contingència que permeti gestionar les sol·licituds de matriculació per a altres canals de tramitació. Aquesta incidència informàtica impedeix també que, com és habitual, a principi de cada mes surtin publicades les dades de matriculacions de vehicles.
Per cert, que els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment el conductor d'un turisme que circulava a 231 km per hora a la 2. A l'Urgell. El van enxampar dissabte a Bellpuig i està acusat d'un delicte contra la seguretat viària. El que deia, amb música. Aquest matí us hem de parlar d'una reaparició. Atenció, la de Ryan Paris. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Ja podíem marxar, ja. Teníem el mateix fet. Ara. Per arribar. Doncs precisament aquest 2023 fa... Hosti, tu. 40 anys. 40 anys de la publicació d'aquesta cançó que va convertir en mundialment famós aquest italià amb el nom artístic de Ryan Paris. Doncs bé, 40 anys després, aquest One Hit Wonder torna per sorpresa a l'actualitat de la mà d'un dels músics de l'escena independent de més prestigi, que és Mac DeMarco. It's so long, all too long. I just really want to take it home. I know I can make you turn bad. Oh, no. DeMarco explica que va conèixer Ryan Paris, a qui admira des de fa molts anys, i que fa només unes setmanes el músic italià el va convidar a casa seva, al costat de Roma. I aquesta cançó, Simple i Paradise, en què canten junts, és el resultat dels 3 dies que van passar junts. Més coses. Aquest matí, d'aquí poc més d'una hora, es posen a la venda les entrades pel concert d'Alejandro Sanz al Palau Sant Jordi de Barcelona el 9 de desembre. I els que avui tornen a actuar al Teatre Coliseum de Barcelona per segon dia consecutiu són els Pimpinela. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Pimpinela està de gira celebrant els seus 40 anys de carrera, que els ha portat a vendre més de 30 milions de discos arreu del món gràcies a èxits com aquest Olvídame y pega la vuelta. I per cert, un últim apunt sobre música, perquè sabeu quina és la cançó més buscada a Shazam? A Catalunya, a Shazam, a Catalunya, allò que posem al mòbil, doncs és aquesta. Sí, la cara que he fet jo també és aquesta de sorpresa. Ni Karol G ni Olivia Rodrigo, la cançó que més es busca activant el Shazam és en català a Catalunya. Aquest tema es titula Riquití i l'ha publicat el barceloní Mama Duixa. De fet, ja fa setmanes que Riquití era la primera cerca d'una cançó en català i les últimes hores s'ha situat ja com la cançó més buscada en qualsevol llengua. Recordem que Shazam és aquesta aplicació més utilitzada per identificar cançons mentre sona. I atenció a tots aquells que compartiu compte de Disney Plus amb una altra persona. Segons informa la revista Variety, la plataforma vol fer el mateix que ha fet Netflix i prohibir compartir contrasenyes fora del mateix domicili. Ho està fent en període de proves al Canadà i aviat podria estendre-ho a la resta del món. Encara sobre plataformes, el documental d'Apple TV sobre l'arribada de Leo Messi als Estats Units ja té tràiler i data d'estrena. Els tres primers capítols de Messi i Mitja Amèrica es podran veure a partir de l'11 d'octubre a Apple TV. Actualment s'estan produint nous capítols que es podran veure més endavant. I per cert, que demà s'estrena a Netflix el documental sobre la vida de David Beckham. Tonight we bring you the story of how David Beckham... Es diu simplement Beckham i té quatre capítols. Beckham parla sense embuts de la seva carrera, però també de la seva vida personal i, entre altres coses, del seu matrimoni amb Victoria Beckham. 6 minuts i les 9. Aquest hivern tornen els llums de Sant Pau. Del 21 de novembre al 14 de gener, el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona acollirà la tercera edició de la Festa Nadalenca amb moltes novetats, com una pista de patinatge, un mercat gastronòmic, un arbre de Nadal de 16 metres o un espectacle immersiu amb centenar de llums. Serà molt, molt, molt nadalenc aquest any, ja han avisat. Les entrades ja estan a la venda als llumsdesantpau.com. Llumsdesantpau.com. Un de cada tres aspirants a tenir una plaça fixa de professor va suspendre les oposicions que es van fer el juliol. La dada d'aprovats en algunes especialitats és tan baixa que gairebé 800 places han quedat vacants a Udal Martínez.
Són especialitats en què el nombre d'aspirants era tan baix que amb la xifra d'aprovats final no n'hi ha prou per cobrir totes les places que s'oferien. Especialitats com ara la de professors d'informàtica d'FP, que és un dels àmbits on el Departament d'Educació ja té més mal de caps per trobar docents. En canvi, en altres matèries, la xifra d'aprovats ha superat amb escreix les places disponibles i això fa que també hi hagi 4.000 aspirants que van passar la prova però que de moment no podran ser funcionaris. La secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, recorda que l'any que ve encara es farà un nou procés d'estabilització.
Que estiguin tranquils perquè no cauran del sistema. Encara no ha acabat tot el procediment. També entrarem en un procés de negociació sindical i en funció pública per veure doncs, si encara es pot acabar d'incorporar altres persones que han quedat fora.
Per cert, un miler dels aspirants que van suspendre inicialment han acabat aprovant les proves després de la revisió del tribunal.
I a 4 minuts per les 9, a la resta dels esports en Repsol, avui ja comença la segona jornada de la fase de grups de la Champions, amb un partit molt interessant. Nàpols-Reial Madrid a les 9, en directe a RAC1. El partit Movistar Liga de Campions. Per cert, la prèvia arriba marcada per un terratrèmol de magnitud 4 a Nàpols, que no ha deixat ni ferits, això sí, algun desperfecte en algunes zones de la ciutat. Abans, a 7:45 de la tarda, la Reial Societat juga al camp del Salzburg i a la mateixa hora que el Reial Madrid a les 9 també juguen diversos partits destacats, tots en directe en aquest carrusel de RAC1. PSV Eindhoven, Sevilla, Inter de Milà, Benfica, Manchester United, Galatasaray o Lens, Arsenal. El Barça juga demà al camp del Porto a les 9, evidentment també a RAC1, tot plegat després que ahir el club anunciés la renovació de Lamine Yamal fins al 2026 amb una clàusula de 1.000 milions. Més coses, finalment Porto, sortosament, només té un cop al turmell i una petita lesió al gluti després de l'entrada duríssima de Nacho dissabte a Montilivi, tot fa pensar que com a molt només es perdrà el partit de dissabte al camp del Cádiz. Per cert, ahir Gol va fer públiques unes imatges en què es veu com Nacho toca després dos cops a la cara de Porto quan encara és a terra, en un gest molt antiesportiu, i també és francament lleig el gest de Vinícius a la graderia de Montilivi en plenes protestes fent un 3 amb els dits en al·lusió al 0-3. I a tot això la pitjor part se l'endut l'ucraïnès Víctor Tsigankov, que s'estreu més de baixa amb una lesió a la cama dreta. Per cert que ells va tancar la jornada primera amunt Les Palmes 2-1. I a segona, l'Espanyol va golejar 3-0 al Racing del Ferrol amb un doplet de Braithwaite i un de Pere Milla. Els de Luis García van jugar amb un més durant una hora i ara es posen segons a un punt del Leganés. Té més detalls el Joan Camí.
La vermella directa que va veure el Racing del Ferrol al minut 27 de la primera part va condicionar bastant el resultat final, però el d'ahir va ser el partit i el resultat que necessitava l'Espanyol després d'un empat i una derrota. El partit que necessitava Martin Braithwaite, que va marcar dos gols, i el partit que necessitava Luis García per dosificar alguns jugadors d'un partit a l'altre, tenint en compte que dijous l'Espanyol torna a competir contra el cué de la categoria, el Cartagena. El tècnic Lamquilau va destacar el partit del seu equip.
El mantener la portería cero, el gestionar bien un resultado o un partido con un jugador más, que no es ni mucho menos sencillo atacar a un equipo que se mete en bloque bajo en 4-4-1, es difícil de atacar. Y aprovecho para dar las gracias a todo el mundo que ha podido venir. Nos da igual cuándo nos pongan los partidos, porque la gente va a seguir acudiendo independientemente de que nos pongan lunes, viernes o miércoles a la tarde, a las 2 de la tarde.
16.557 espectadors un dilluns a les 9 de la nit, molt mèrit, tal com va destacar Luis García, tenint en compte que els horaris que està patint l'Espanyol dificulten encara més la presència d'aficionats a l'estadi.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi fins al 15 d'octubre. Això és Connectar Energies. Més informació a Repsol.es.
I el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Hi haurà algunes bandes de núvols, però de pluja continuem...
Ben poca.
Res, eh?
Sí, sí, avui com a molt aquests núvols prims que estones poden deixar el cel enterbolit, algunes boires matinals, i després a la tarda algunes nuvolades en zones del Pirineu que poden deixar algun ruixat feble i aïllat. Les temperatures avui baixen respecte a les d'ahir al Pirineu i punts de l'interior.